la protagonista de l'entrevista compartida d'avui no va anar mai a buscar el periodisme, sinó que el periodisme el va anar a trobar a ell. Pot presumir de tenir una llarga experiència professional i, a més, sap perfectament el que és competir en uns Jocs Olímpics. Les marques 2,21 metres, 2,36 i 2,31 sap molt bé què representen. Té molt clar que la informació esportiva supera avui en dia el ridícul, però ell és l'únic periodista a qui l'admirat senyor Pep Guardiola li ha fet confiança. Avui ens visita des de Madrid l'exatleta, el productor publicitari i periodista Martí Perarnau. Martí Perarnau va néixer a Barcelona l'any 1955. De jove, va practicar atletisme gràcies al seu pare, campió universitari de 400 metres valles. Però Perarnau era bo amb salt d'alçada i va arribar a ser campió d'Espanya i superar el rècord nacional en totes les categories. Als 19 anys, va compaginar la seva carrera amb el treball de periodista al Diari de Barcelona i l'any 1976 es va retirar de la competició per ser el director d'esports del Mundo Diario durant 4 anys. Aquest diari va desaparèixer i va ser llavors quan va decidir tornar a la competició i es va arribar a guanyar una plaça als Jocs Olímpics de Moscou. L'any 1982 va tornar a la plantilla del Correo Catalán i 2 anys després, al no superar la marca mínima per competir als Jocs Olímpics de Los Angeles, es va retirar per dirigir la redacció d'esports de Televisió Espanyola de Catalunya. Allà va crear el programa Estadio 2. El 1987 va deixar la televisió pública per passar a ser el cap d'esports de Ràdio Barcelona i un any més tard, l'any 1988, va ser nomenat director del Comitè Olímpic Organitzador. Més tard, el va fitxar a Antena 3 per portar la direcció de comunicació i publicitat. S'hi va quedar fins al 1995, quan va decidir gestionar la seva pròpia productora publicitària i passar a ser analista esportiu de diferents mitjans. Ha creat la publicació Perarnau Magazine. L'abril de l'any 2011 va publicar el llibre Senda de Campeones, en el qual explica la història i el funcionament de les categories inferiors del Futbol Club Barcelona i és l'únic periodista a qui Pep Guardiola li ha fet confiança i li ha permès entrar al vestidor. Ara, tota aquesta experiència queda recollida a Herpep, un llibre que promet ser tot un èxit de vendes d'aquest 2014 i d'aquest 2015 que ja és a tocar. Connectem amb Madrid, Martí Perarnau, bona tarda, com estàs?
Què tal? Molt bona tarda.
Tinc la sensació que els periodistes del segle XXI mai podran presumir de tenir una trajectòria, una experiència professional com la teva.
No, jo crec que sí, que hi haurà gent molt més... Hi ha gent que té i que tindrà molta més trajectòria, no hi ha dubte.
De veritat, final, ho creus?
És que al final l'única cosa que varia o l'única cosa que distingeix és l'edat, eh? Soc gran.
No tant.
Sí,
no
soc
tant,
gran. I aleshores sí. He llegit moltes coses perquè soc gran, però res més.
Et sents gran, sí?
No, me'n sento. No, gens. Però realment ho soc.
Imagino que en la teva època que eres periodista, el fet d'haver participat en uns Jocs Olímpics, això ja de per si et donava credibilitat.
Va ser molt important, sí. De fet, jo vaig començar com a periodista, el que abans s'anomenava el col·laborador, no? Jo era un nano, vaig començar el diari a Barcelona amb dos grans mestres, que sempre intento recordar-los, l'Àlex Botines i l'Alfons Soteres, tots dos desapareguts, un del Barça, l'altre de l'Espanyol.
Que parlaven de l'honestedat i l'humilitat, eh?
Sí, i ho parlaven i ho demostraven, no? I jo vaig començar de col·laborador d'atletisme, com que jo practicava l'atletisme, vaig començar a escriure del meu esport, no? I a poc a poc em van anar explicant el que era el periodisme i vaig anar aprenent d'altres esports. I com deies, doncs sí, esclar, la pràctica de l'atletisme doncs et donava, no sé si credibilitat, en tot cas coneixement directe del que tu parlaves, del que escrivies, i evidentment em va ajudar molt, sí.
Tu, de fet, gairebé vas néixer en una pista d'atletisme.
Sí, l'altre, mira, m'han portat una foto fa no pas gaire, em van enviar una foto de que es veu els meus pares en una competició d'atletisme i jo amb braços del meu pare i sí, devia ser, no sé, un parell de mesos devia tenir, una cosa així.
cap algun record d'infància en una pista d'atletisme sobre el tatami?
Sí, 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 m'ha quedat... Jo recordo molt, molt, molt el, una pista d'atletisme que no existeix, la del club hispano-francès del carrer Sardenya, on just al costat de l'Europa de futbol, doncs hi havia una instal·lació, una petita pista d'atletisme, i jo vivia molt a prop, o els meus pares vivien molt a prop, més ben dit, i em duien allà, i jo tinc records de... Bé, són uns records molt, molt petitons, no? Però d'estar fent, practicant atletisme potser amb 3 anys, 4 anys, sí.
Has pogut deixar l'atletisme? O l'has volgut deixar?
No, l'atletisme m'ha anat deixant a mi, perquè em vaig trencar els lligaments creuats del genoll jugant a futbol, no pas amb l'atletisme. I ara, doncs, tinc una vinculació molt estreta per part de la familiar, perquè la meva dona segueix practicant atletisme i, per tant, tinc la vinculació, però ja no el practico.
No surts a córrer?
No, perquè no, els meus genolls no ho permeten.
No t'ho permeten, eh?
Sí, si no hi aniria, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
I has pogut substituir aquesta necessitat de fer esport d'alguna manera?
Faig esport cada dia, una miqueta. El que passa, clar, quatre coses que puc. Bicicleta estàtica, una mica d'elíptica, musculació de cames, una miqueta de, diguem-ne, de gimnàsia.
Tu vas arribar a aconseguir el somni segurament del teu pare, que era participar als Jocs Olímpics. De fet, tu vas créixer, com dèiem, en aquesta pista d'atletisme de la qual fa pocs dies et van portar la fotografia, però l'atletisme que tu practicaves i el d'ara no deu tenir res a veure. Vull dir que s'ha perdut una mica aquell concepte d'esport nu, d'esport bàsic, on la motivació és la superació dels propis límits.
Sí, és clar, sí, sí. Sí, sí, han passat tants anys, han passat més de 50 anys i, per tant, les coses han canviat moltíssim, no? Jo vaig ser educat en un atletisme i en general en un esport que no té res a veure amb el d'ara. O més ben dit, no té res a veure amb el que ara surt més en els mitjans de comunicació, perquè aquella pràctica esportiva també es segueix practicant diàriament per part de milers de persones, no? Qui va a córrer a la muntanya o per una carretera, qui va a fer gimnàstica, o el nano que s'apunta a unes classes de judo per aprendre simplement l'activitat, per tenir una activitat esportiva diària, no? Però el que podríem dir l'esport de competició sí, ha canviat radicalment. De fet, els diners ho canvien tota la vida.
I ara l'esport està ple d'esportistes que busquen els diners?
N'hi ha molts.
Perquè al cap i a la fi també tothom s'ha de guanyar la vida, no?
Sí, no ho dic tampoc com una cosa dolenta. De fet, el fet de que canviï les coses no vol dir que canviï a pitjor, eh?
Ja.
No, hi ha aspectes que sí que trobo que s'han empitjorat, d'altres que evidentment s'han millorat, no? I el fet que hi hagi diners en l'esport d'alta competició ajuda a que veiem millors espectacles, a que hi hagin millors registres, uns rècords més bons, competicions més boniques, més ben organitzades. Això és indiscutible. També les parts més negatives, diguem-ne, no? També hem vist la proliferació del dopatge, l'aparició de les trampes, en fi, hem vist també com la part negativa del ser humà també surt reformada, no?
Què diries que caracteritzava la teva manera de saltar? Com la definiries?
Bé, ara és bastant difícil de definir, perquè era una manera de saltar que deu fer uns 30 anys que no es practica, i per tant va haver-hi un senyor que es diu Dick Fosbury, que va ser el que va inventar l'estil de saltar d'esquenes, perquè abans no se saltava d'esquenes, se saltava de cara, un estil que es deia el rodillo ventral, el curro ventral, era un estil posat en marxa per part de soviètics i nord-americans, molt complexa, d'una dificultat tècnica molt, molt, molt elevada. És possiblement una de les disciplines esportives que tècnicament més costava de practicar, i va anar desapareixent com els dinosauris, perquè va arribar un innovador, que era aquest senyor, el Fosbury.
Serà l'any 68, no?
Que va ser el 68, va aparèixer als Jocs Olímpics de Mèxic i va saltar d'esquena. La innovació va ser la seva tècnica i sobretot el que va inventar el matalàs, perquè clar, nosaltres saltàvem sobre sorra quèiem sobre sorra, clar, no podia saltar d'esquena. L'invent del senyor Fosbury va ser possible quan algú va inventar primer el matalàs, si no s'hauria trencat la crisma, no?
Havies de ser un valent, també, per dedicar-te a aquesta especialitat dins de l'atletisme.
Sí, era bastant complexa. Imagina't el rècord del món en aquells moments, que tenia un soviètic, el Valeri Brummel, saltava 2,28, queia des d'aquesta alçada, que és una alçada imponent, encara avui en dia seria una alçada molt imponent, i queia sobre una muntanyeta petiteta de sorra, no? Després et queia al damunt, si fallaves el salt, aquell al damunt el llistó, que era de metall, de ferro,
per tant pesava i devia ser
mal, triangular, i que et feria la cama quan queia, no? És a dir que sí, eren uns altres temps, evidentment.
Potser explica'm els oients que representen aquestes marques de 221, 236 i 231.
Bé, són els 221, la marca que jo em vaig quedar, la meva marca personal. Els 236 és la marca que va, amb la que es va guanyar l'or dels Jocs Olímpics de Moscou. Va ser un moment per mi molt, molt il·lusionant el participar-hi, i per altra banda molt decebedor, perquè era el moment de la gran proliferació del dopatge arreu del món, i es va veure, no? Perquè et posaré una referència: amb la meva marca de 221 s'havia aconseguit en tots els Jocs Olímpics anteriors, en tots, s'havia aconseguit una medalla. Cada cop menys, I la progressió humana et portava que en els Jocs de Moscou, evidentment, ja no s'aconseguiria una medalla amb 221, ni de bon tros. Però el que va haver-hi va ser una explosió de marques degut al dopatge, especialment en els països de l'est, i això va fer que es va pujar les marques a aquests nivells, no? A 236.
I encara no ha aconseguit aquesta lluita contra el dopatge.
No, és una lluita entre... No, anava a dir... Potser seria massa exagerat dir entre el bé i el mal, seria potser massa exagerat, no ho exagerem. Però és una lluita entre qui compleix unes normes de comportament i qui no les vol complir per aconseguir els seus objectius, no? I sí, costa molt, s'ha avançat moltíssim, però és una lluita en la que sempre tens un punt de perdre qui compleix les normes i qui decideix comportar-se tal com s'ha regulat la manera de practicar l'esport.
Martín, amb cap a Ràdio Castellà, que ens espera el Jordi Rius, que et vol fer aquesta pregunta. Jordi, endavant.
Hola, bona tarda, Marina. Bona tarda, Martí. Va ser director del Centre de Pensa de Barcelona 92, ara fa 22 anys. Què creus, Martí, que queda ara d'aquella explosió multiesportiva que va viure la ciutat de Barcelona?
Queda el record. Jo crec que queda el record d'una gran organització, d'una gran actuació esportiva, d'una gran il·lusió col·lectiva, difícil de repetir, difícil de trobar motius pels quals pugui haver-hi una il·lusió col·lectiva tan gruixuda i tan espontània. Queda també una empenta esportiva, tot i que a Catalunya l'empenta esportiva ha existit des de moltíssim abans, des de principis del segle XX. Queden instal·lacions més o menys utilitzades, diria que menys que més, i sobretot queda aquest gran record de quan vam demostrar que nosaltres també érem capaços de fer-ho molt bé.
Han passat molts anys d'aquella Barcelona 92, però anem a parlar del llibre, no, Martí?
Bé, encantat. Jo encantat de parlar amb vosaltres del que sigui.
En aquest artista se t'ha de caure la bava mínim.
Sí.
Sí, eh?
Aquest és el nano, l'hereu.
És l'hereu. Mucho.
Sí, sí.
Li van bé les coses.
Els hi van molt bé. Són... Eren un grup que es deia Sunday Drivers, que era bastant conegut, diguem-ne. Pensem que van ser els taloners de Coldplay a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, o sigui, els hi anava molt bé. però com passen en tants afers humans es van separar i la majoria es van ajuntar amb el meu fill a muntar això, mucho, i els va molt bé.
Martí Berarnau és el periodista que durant un any va ser enviat especial al cor d'un dels clubs més importants del futbol europeu. Anem cap a les terres de Ponent, anem cap a Emun FM Ràdio. Laura Alcalde.
Hola, molt bona tarda, Martí, què tal?
Molt bé, què tal?
A mi m'agradaria saber com tu vas fer perquè Pep Guardiola t'obris les portes del seu dia a dia a Alemanya, tenint en compte que quan era l'entrenador del Barça pràcticament no concedia entrevistes fora de les rodes i tancava els entrenaments. És més fàcil parlar fora de casa que dins?
No, no et sé respondre, i tampoc tinc una resposta fàcil, o més ben dit, és tan senzilla la resposta que, no, que de vegades no sembla fàcil d'explicar-la. Vaig tenir la idea d'anar a Munic a fer el seguiment de tot l'any del Pep des de fora, jo pensant des de fora. Els hi vaig comunicar a través d'un amic, que és el Manel Estiarte. Van passar els mesos, van veure que jo hi anava, que hi anava segur, que la cosa anava en ferm. Em van obrir una miqueta la porta, em van posar una mica a prova per veure si jo podia, diguem-ne, si resistia la prova, diguem-ne, de la confiança, no? De no explicar al carrer el que veia dins. Vaig passar la prova i a poc a poc va anar creixent la confiança i em van obrir la porta definitivament. Va ser tan poc poètic o tan poc complexa com això que acabo d'explicar.
Dius que si una cosa vas aprendre de Guardiola és que encara no sap res de futbol, és a dir, que et queda molt i molt per aprendre. Què et queda per aprendre? Què li queda per aprendre a un professional com tu, Martí?
Molt, moltíssim, moltíssim, perquè malauradament hem perdut, i en gran part ha estat per culpa dels propis periodistes o de la indústria periodística, però hem perdut l'oportunitat de ser a dins d'allà on passen les coses, per tant de ser dins dels clubs, de ser dins dels equips i d'aprendre. Jo crec que en una bona part la indústria periodística s'ho ha guanyat, en una altra part han estat els propis clubs que s'han anat tancant sobre si mateixos i han perdut i estan perdent una gran oportunitat de donar-se a conèixer de veritat i d'explicar de veritat què són i com actuen, no? I tot això al final ens ha portat a que ens hem anat allunyant molt del coneixement del propi esport, del propi futbol. Em començaves a preguntar abans sobre si m'havia influït l'haver practicat atletisme a l'hora d'escriure, doncs clar, com t'he dit, a l'hora d'escriure l'atletisme m'ha influït moltíssim, però clar, és un esport que vulguis que no, després de practicar-lo i d'estudiar-lo i de si t'esforces, doncs crec saber-ne una mica d'atletisme, no? I en futbol jo m'havia esforçat molt, però sempre des del punt de vista exterior, sempre des d'una distància, no? I el poder estar dins m'ha permès conèixer la realitat, conèixer la bona, la dolenta, la intermitja, i veure el molt que em falta per aprendre realment de futbol. Em falta molt.
Dius que Pep Guardiola és un obsessiu del seu treball, d'alguna manera ho sabíem, però hi ha alguna cosa que sigui la que més et va impactar de comprovar aquesta obsessió?
És la seva... No, una cosa concreta no. En general, la passió que transpua, no? Aquest matí estava veient, sóc a Madrid, però estava veient l'entrenament avui precisament, han fet un entrenament obert i l'han transmès pel canal intern del Bayern.
Sí.
I estava veient l'entrenament i veus aquesta passió que transpua constantment, que està és potser el qui més sua en l'entrenament, en el sentit de qui més s'entrega, qui més es lliura, qui més es desferma per mostrar, per ser intens durant l'entrenament, no? Aquesta passió pel futbol que coneixíem, però que el viure-la tan de prop m'ha colpit molt.
Anem cap a Ràdio Silenci, això és el Vallès Oriental, és a la Garriga i tenim l'Andrea Ramos. Andrea.
Bona tarda, Martí. Durant la creació del llibre has pogut accedir al vestidor del Bayern de Múnich tants cops com ha estat necessari. Com és viure-ho des de dins? És diferent el Guardiola que veiem a la premsa que el que està al vestidor?
No, no. és molt, molt semblant. És potser una de les coses que m'ha sobtat, el que no tingui un personatge creat, una cuirassa, un escut, que el protegeixi una mica de la pressió que hi ha. Tot i que la pressió de Munic, també haig de dir que no és la pressió de casa nostra, és una pressió més suau, més, més alemanya. Però m'ha sobtat aquesta, que no hi hagi aquesta doble personalitat. I realment tu estàs sopant amb ell després d'un partit i fa el mateix que el, quan el veus durant el partit a la banqueta, que s'aixeca i que mou els braços i gesticula i tot allò que el Pep que coneixem externament, en privat es comporta igual.
Però em sembla que Alemanya veu una mica més tranquil, pot ser, eh?
Sí, sí, jo tinc també aquesta impressió, tinc aquesta impressió. Alemanya és més, en aquest sentit, és menys, té un punt menys de, anava a dir de passió, no, perquè són molt apassionats també, només cal anar als estadis i veus que la gent és molt apassionada, però ja un pèl menys de, com et diria, de dramatisme, no? Una mica aquesta sensació tràgica que tenim aquí per tot, que segurament és una exageració mediterrània, més que forma part del nostre caràcter el considerar que se'ns acaba el món a cada 10 minuts, no? I crec que ells són en aquest sentit un pèl menys exagerats, menys tràgics, una miqueta més freds. I jo crec que tot això li provoca amb ell una tranquil·litat de tot el que l'envolta en el propi club. Pensem, el club l'any passat, en un moment determinat de la temporada, van fer la presó al president, no? L'Uli Genes, per un delicte fiscal personal que no tenia relació amb el club però que afectava la persona, i encara, de fet, encara és a la presó. I evidentment va ser un sotrac pel club, no? Per un president que duia 30 anys a l'entitat. Però et diria que no va haver-hi aquesta sensació tràgica de s'ha acabat el món. I tot això em sembla que finalment suma a favor d'aquesta tranquil·litat que deies.
Anem a parlar del Barça actual, anem cap al de Fulla Ràdio. Eduard Virgili, endavant.
Hola Marina, bona tarda Martí. Si ens fixem en el Barça actual, fins a quin punt els problemes que hi ha són responsabilitat de la Junta de Sandro Rosell i Bartomeu, tal com apunta el sector laportista? I quina responsabilitat té en Zubi?
Hola Eduard. Home, diguem-ne que el director esportiu d'una entitat i la directiva que dirigeix l'entitat són responsables del bo que passa i del dolent que passa, no? No tot el bo que passa és responsabilitat directa, no tot el dolent que passa és responsabilitat directa tampoc. Hi ha herències que s'han rebut, unes que poden ser dolentes i altres que han estat bones. L'herència que rep l'actual junta directiva és una herència esportiva de primer nivell, és pràcticament impossible rebre una millor herència que la que rep el 2010, i en aquests moments hi ha una, diguem-ne que l'herència no sembla que s'hagi gestionat bé, per tant jo crec que sí que hi ha una responsabilitat directa i important.
Però han de tenir paciència els culers, em sembla, aquesta temporada.
Sí, però tampoc podria ser jo el que caigués en el costat tràgic de la història, no. També em sembla que hi ha un bon entrenador, que és el Luis Enrique, hi ha uns molt bons jugadors, alguns d'ells en un bon moment de forma, altres potser no tant, però en tot cas el procés de reconstrucció que està portant l'entrenador no pot ser ràpid, ha de ser un procés que necessita temps, que necessita impepinablement passes endavant però també passes enrere, com diumenge vam veure un partit molt estrany que semblava una passa enrere més que una altra cosa, malgrat que es va guanyar, i cal paciència per comprendre que s'està en aquest procés, sí.
Veurem a Guardiola liderant o formant part d'una possible futura llista unitària pel país?
Ai, no ho sé. Aquesta pregunta me l'han fet i
m'imagino que t'han fet.
No, saps per què no ho sé? Mira, t'explico què passa amb el Pep. Tu li preguntes ara en el Pep, avui, li preguntes pel futur i et diu: el meu futur és dissabte 6:45 de la tarda contra el Bayer Leverkusen.
Clar.
Això t'ho diu en privat, no et dic a la premsa, no.
és aquella norma dels 30 minuts que expliques, eh,
sí,
també.
Però en privat, eh? És a dir, sí, estàs tu sopant amb ell, com a, no diré com a amic, perquè jo no em considero un amic, no sóc un amic íntim, però en fi, una miqueta més que conegut, ja sí. I li preguntes pel seu futur i et diu això. I com a molt, el partit de Champions de la setmana que ve, com a molt. Però no li parlis del febrer, dels 8 anys de finals de Champions, no li parlis de més endavant. Per tant, no li parlis de l'any que ve del Bayern, no li parlis d'això, perquè et dirà, què m'estàs dient?
Per tant, s'ha de viure el dia a dia, Martí.
Sí, ell viu molt el dia a dia. Cara, dit això, ell en la seva intimitat a casa seva deu haver pensat coses, no? Podria anar-hi, podria anar-hi.
Martí Berarnau, ens quedaríem hores i hores conversant amb tu, però ho deixarem aquí, això sí, recordant les tres maries del periodisme que tu sempre insisteixes en recordar en cada una de les entrevistes: passió, humilitat i honestedat. Moltíssimes gràcies, de veritat, tot un plaer.
El plaer ha estat meu. Gràcies,
gràcies, Martí.